L'informatiu amb Caterina Vinyó.
Molt bones. Comencem aquesta edició, però explicant-los que els Mossos d'Esquadra han confirmat que el cos sense vida localitzat a una petita illa del riu Ebre és el de l'home desaparegut dissabte a la nit a la zona de l'embarcador de Móra la Nova. Els bombers van trobar el cos dilluns al migdia després de 2 dies de recerca per la zona on van participar les unitats subaquàtiques del GRAE, un helicòpter, unitats terrestres i la unitat canina. De fet, un dels gossos del grup caní de recerca va ser qui va trobar el cadàver. Es tracta d'un home de 32 anys, veí de Móra la Nova, que, segons van alertar diversos testimonis, va caure al riu la nit de dissabte i no va sortir. D'altra banda, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre també s'oposa a la construcció de la línia de molt alta tensió, la MAT, que travessa alguns municipis de la comarca. Des de l'ENS rebutgen aquest tipus de model energètic. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha confirmat el retard en la reforma integral de la biblioteca Sebastià Joan Arbó. Tomàs ha assenyalat que les obres van més lentes del previst, ja que la seva finalització estava prevista per a l'estiu. El nou calendari pactat amb la constructora situa l'acabament a final d'any. Les obres van començar fa més d'un any, amb un pressupost d'€1.200.000, i ara el projecte tindrà un sobrecost d'uns 300.000 euros, tot i que l'Ajuntament ha aconseguit una nova subvenció per al mobiliari.
Van molt lentes, hem tingut que fer un nou procediment de llargar terminis al constructor, però bueno, esperem que a final d'any estirà acabada. També és cert que ha sigut una obra dinàmica, hem aconseguit una mica més de subvencions i per tant hem anat modificant coses. Ara vam aconseguir una subvenció de 94.000 euros més per a poder canviar el mobiliari, per tant, clar, anem sumant. És una obra que se desviarà uns 300.000 euros en total, perquè hem sigut més ambiciosos, però és una obra d'aquelles també ingent. Penseu que haurem invertit 1.000.000 d'euros i n'haurem ficat 300.000 nosaltres. Per tant, 1.200.000 ens hauran vingut subvencionats i transformar en 1.500.000 d'euros un edifici com la biblioteca a nivell d'instal·lacions, a nivell de sostenibilitat, a nivell de finestres, de calefacció, no? És a dir, al final el que estem fent és adaptar a tot el que és l'Agenda 2030 i la sostenibilitat, tots aquells edificis que podem, i en aquest cas, a més, ho fem subvencionat.
D'altra banda, Tomàs ha confirmat nous contactes amb representants de Premier Tech i que l'Ajuntament s'ha compromès a iniciar els tràmits per ampliar el polígon de l'Oriola. De fet, l'acabament de la urbanització del polígon de l'Oriola i el desplegament del gas per fer-lo més competitiu són dos punts del nou Pla d'Acció Municipal d'Amposta.
La setmana passada ens reuníem amb 3 persones de Premier Tech que van vindre de Quebec i un de Portugal, que és qui d'alguna manera lidera el projecte d'implantació a Amposta de Premier Tech, on també vam començar a quadrar calendaris perquè nosaltres tenim el compromís de portar el gas, no?, perquè Premier Tech se pugui instal·lar al polígon de l'Oriola i després d'acabar l'última fase d'urbanització del polígono i en una segona fase començar també aquesta futura ampliació del polígon, que ja sabem que és un procediment molt llarg a nivell administratiu, però que també volem començar ja de forma paral·lela. Per tant, al final són totes aquestes actuacions.
Al polígon de l'Oriola, la multinacional quebequesa preveu invertir 5 milions d'euros i generar uns 50 llocs de treball amb una planta dedicada al tractament d'aigües i a la gestió dels residus sòlids. A més, també es va anunciar que atraurà 2 empreses de serveis auxiliars. Tomàs ha reiterat que la construcció de la futura sortida de l'AP7 al Montsià, a l'altura de Masdenverge, ha d'afavorir l'ampliació dels polígons d'Amposta.
Bueno, bàsicament perquè el polígon de l'Oriola, en la seva ampliació total, se situa davant del polígon de Toses. Per tant, acabaríem tenint una zona industrial partida per l'eix de l'Ebre, no? per la carretera que va d'Amposta a Masdenverge. Per tant, el fet de que la sortida de l'autopista, que entenc que se situaria a la vora de Masdenverge o per la zona de Masdenverge Friginals, la veritat és que li dona una sortida extraordinària en aquesta zona industrial, evidentment, en un pla de futur en el qual s'acaba desenvolupant tota l'ampliació del polígono de l'Oriola.
Segons Tomàs, la millora de les comunicacions és fonamental per ser més competitius des del punt de vista industrial. però l'alcalde d'Amposta ha matisat que cal aprofitar i potenciar les vies existents sense trinxar més el territori. D'esta manera, Tomàs ha donat la seva opinió sobre la construcció del tercer carril de l'AP7 i el tram pendent de l'autovia 7 al seu pas per les Terres de l'Ebre, que ara es troba al calaix del govern espanyol.
Jo crec que si s'opta per acabar, està bé, però també és cert que ens hem de ficar d'acord amb el traçat. El problema que hem tingut sempre en aquest territori ha sigut això, no? Pues que uns perquè volen que els passi pel costat de casa i els altres pues, perquè entenen que això no té cap sentit, pues, al final vam veure com l'estat espanyol va aprofitar i ens vam quedar sense aquest tram de la 7. Per tant, primer hauríem de definir exactament per on va. Jo crec que, és a dir, el meu posicionament no és ni a favor ni en contra. Si s'acaba decidint que es fa, que es faci. Si s'acaba decidint que no té sentit perquè el millor és fer un tercer carril, doncs un tercer carril, però que es faci alguna cosa. És evident que el que no podem tenir, no, és l'autopista només en dos carrils, perquè això es nota molt, i més ara, en el volum de camions que hi ha.
I de la Ribera d'Ebre a la Terra Alta, la comarca per percentatge de població amb més jubilats de tota Catalunya. I també és la que té precisament les pensions més baixes. Per revertir aquesta situació, el Consell Comarcal vol impulsar que els joves es quedin als seus pobles. Vicky Magí.
La Terra Alta, segons les últimes dades de l'IDESCAT, és la comarca de Catalunya on les persones jubilades reben una pensió més baixa. Quasi el 80% de pensionistes catalans cobren 1.000 euros mensuals, mentre que els terraltins i terraltines en cobren 858. A més, este territori té l'índex de pensionistes més elevat de Catalunya, a més d'un 28% de la seva població total. Per millorar aquesta situació, recentment la Terra Alta ha instaurat l'Oficina de Repoblament, que té com a objectiu principal retenir el jovent als seus municipis. Marc Martí és el tècnic de l'Oficina de Repoblament de la Terra Alta.
Que sigui una població envellida és un indicatiu clar que estem en un procés de despoblament. Això per una banda. I per l'altra banda, la quantia mitja de les pensions és baixa perquè estem en una comarca que és bàsicament agrícola i això se reflexe molt clarament en esta dada de les pensions. Com dic, s'ha de treballar, de fet, aquí al Consell Comarcal se va treballar durant uns anys en un projecte que es diu Envelliment Kilòmetre Zero, que actualment com a projecte com a tal no existeix, però sí que es van fent petites accions que van eixir d'este projecte, sobretot en tema de lleure i un poc d'oci de la gent més gran, perquè com hi ha tants al territori, pues, s'està treballant un poquet en aquest sentit. Evidentment, si hi ha molt envelliment, el que hem de fer, per això estem a l'Oficina de Repoblament, és que la gent jove se quedi per a un poc intentar contrarrestar aquesta tendència.
L'objectiu principal d'aquesta oficina és oferir als joves terraltins i terraltines una vivenda digna i amb un preu assequible, per tal de motivar la seva estança al territori. El president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Lluís Agut, ha explicat que es troben en una etapa en què tant la ciutadania com els ajuntaments prenen consciència sobre aquest problema.
Des de l'àrea d'aquí del Consell de la Comarca de la Terra Alta s'està fent un cens dels habitatges buits que hi ha a la comarca i dels locals comercials que hi ha a la comarca, no? I llavors mira de sensibilitzar una mica els propietaris, no? I explicar-los la dificultat que tenim per vivenda al poble, a la comarca, que això fa molt mal perquè això vol el jovent, és difícil que es quedi perquè no té vivenda per viure. Llavors també sensibilitzar també als ajuntaments de tota la comarca perquè veguin la mancança que tenen a cada municipi d'habitatge i fer una avaluació tècnica a veure com està l'habitatge per a si s'hi pot entreviure o no es pot entreviure.
Un dels reptes de l'Oficina de Repoblament és fer un pla pilot de tinença compartida d'habitatge entre joves.
Des de fa aproximadament una dècada, les tortugues careta han escollit les platges del Delta de l'Ebre per reproduir-se. I aquest estiu no ha estat una excepció. A meitat de juny es va localitzar un niu amb un centenar d'ous a la platja del Serrallo de Sant Jaume d'Enveja. Des de llavors, una quarantena de voluntaris els protegeixen de qualsevol perill. Lara Mangrané.
Un equip de voluntaris vigilen el niu de tortuga careta a la platja del Serrallo del Delta de l'Ebre, la primera posta que es va registrar a la costa catalana aquesta temporada. Per tal de protegir aquest niu, una quarantena de persones s'organitzen amb torns durant les 24 hores del dia. Clara Franc és la tècnica del parc.
Les tasques dels voluntaris és vigilar els nius, que no hi hagi ningú que els pugui fer mal o algun tipus d'animal que pugui entrar dins. També donar informació als usuaris de les platges i també una mica traslladar la idea de que les platges no només són un espai lúdic, sinó que també estem en un espai natural i que, bueno, que ara tenim la sort de tindre aquestes tortugues que venen a posar els seus ous aquí.
En el moment que s'identifica una aposta, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, conjuntament amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre, activen un protocol per preservar el niu i garantir que segueix el procés natural. De fet, des que les tortugues ponen els ous fins que surten les cries, poden passar fins a uns 2 mesos. En el cas del niu de la platja del Serrallo, en qualsevol moment les tortugues poden començar a sortir dels ous.
Bueno, la idea és això, no? És preservar els nius, anar vigilant perquè s'estan arrambant ja els moments d'eclosió de les tortuguetes i bueno, una vegada nasquen pues, bueno, ja s'activaran tots els protocols, la gent de la Universitat de Vic pues, se desplaçarà aquí, que són els especialistes, els tècnics del Parc Natural, també col·labora el CRAM i a partir d'aquí pues, bueno, ja es faran totes les gestions que s'hagin de fer per a aquestes tortugues puguen arribar a la mar i esperem que es puguen fer grans.
La careta és l'espècie de tortuga marina més comuna a la nostra costa, però es poden trobar arreu del món. Les cries que ara creixen al Delta de l'Ebre viuran uns 50 anys i recorreran grans distàncies fins i tot fora del Mediterrani.
Més qüestions. Els carrers Migdia i Pàbuls del barri de Ferreries de Tortosa ja tenen nova pintura de senyalització viària que informa dels passos de vianants, les àrees d'estacionaments i els accessos als quals. Tot això després del nou asfaltat de les vies. Concretament, el carrer Migdia s'ha pintat des del carrer Arnes fins al Comerç. Pel que fa al carrer Pàbuls, s'ha pintat els passos de vianants, les àrees d'estacionament, la zona de càrrega i descàrrega i els accessos a guals. L'Ajuntament preveu que els treballs finalitzin aquest dimecres.
Lehmann patrocina els titulars del dia.
També a Tortosa, la ciutat serà la seu de la segona trobada d'escuteristes catalans del 23 al 24 de setembre. L'acte té com a objectiu enfortir els lligams entre els clubs d'escúters i preservar les motos clàssiques. L'entitat vol aplegar la major quantitat d'amants de les motos i promocionar l'escúter, a més d'aprofitar per descobrir el territori. Per a l'Ajuntament de la ciutat, l'activitat suposarà un incentiu per promocionar tant de Tortosa com el conjunt de les Terres de l'Ebre. Les inscripcions estan obertes i, de moment, hi ha unes 90 persones inscrites procedents de tot Catalunya, el País Valencià i la Catalunya Nord. En aquest cas, els amants dels escúters tenen una cita a Tortosa i els de la Nina Barbie als cinemes. De fet, ha sigut tan gran l'èxit d'aquesta pel·lícula que ha disparat la venda a les botigues de joguines. Sens dubte, Barbie torna a estar de moda. Ens ho detalla Lara Mangraner.
Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
Claro.
Una de les pel·lícules més taquilleres d'aquest estiu és, sens dubte, el live action de Barbie, que ha portat a les sales de cinema milions d'espectadors. Un èxit que també han notat les botigues de joguines de les Terres de l'Ebre. Canvis, com grans i petits, busquen la seva Barbie preferida.
La Barbie sempre ha tingut èxit, però des de la pel·lícula en té bastant més. Això sí. Se fixa gent des de 5-6 anys fins a gent de 40. Vull dir que en això...
Si hi ha un model concret que triomfa són les Barbies inspirades en la pel·lícula, així com les que són sorpresa.
Sobretot, la que està triomfant molt és la Barbie, sobretot la de la pel·lícula, i les que són sorpresa.
Però no només Barbie triomfa, sinó que al seu costat ho fa Ken. El model masculí també ha viscut un repunt de vendes.
Perquè vulguis o no, i dic, a l'estar el Ken més al frontal, i dic, tot lo de l'estanteria ho ha notat més que n'han buscat més, però sobretot la Barbie. Això, sempre.
Altres marques no han desaprofitat l'ocasió i també han llançat les seves joguines de versió Barbie. Amb tot, Barbie i Ken continuen sent els protagonistes dins i fora de la pantalla i difícilment tenen competidors.
I sobre cultura al territori, avui els expliquem que les noves tecnologies prenen força a la Bienal Ebre Música i Patrimoni, que s'estén a diferents museus de les Terres de l'Ebre. D'aquesta forma, l'organització ha donat un gir a aquest certamen apostant per l'entorn digital. Quim Domingo.
La maquinària de la Bienal Ebre Música i Patrimoni ja està en marxa. Enguany presenta un format renovat. Per aquesta edició s'ha apostat per donar impuls a les noves tecnologies i deixar de banda les temàtiques tradicionals del segle passat. Amb tot, es dona una mirada més arriscada a les innovacions. S'estableix un vincle entre l'espectador i la intervenció posant al centre l'espai patrimonial. Gemma Cabanes és la directora del Museu de les Terres de l'Ebre.
El que hem intentat és desmarcar-nos una mica del que veníem fent fins abans i posar-nos al dia en qüestions socialment vives com són l'evolució de les noves tecnologies, perquè com sabem la tecnologia està molt ràpidament i nosaltres a nivell social encara estem com dos passes per darrere. I el que volíem posar o el que hem volgut fer en aquesta edició, en aquest festival, és posar sobre la taula l'estat de la qüestió de les noves tecnologies i fins a on pot arribar aquest desenvolupament.
El punt de partida segueix sent el territori ebrenc i tots els espais i equipaments culturals que formen part d'aquesta trobada que es celebra cada 2 anys. S'hi alberguen nous llenguatges i narratives experimentals, entorns digitals, propostes acústiques, intel·ligència artificial i música.
No tenim tant la vessant de l'art contemporani, sinó de donar llum o de donar a conèixer el nostre patrimoni local. De fet, les actuacions són com l'avantsala o l'entrada per a tenir l'oportunitat de tornar a conèixer o de tornar a descobrir el nostre patrimoni.
Ebre Música i Patrimoni és gratuït. Es tracta d'un itinerari presencial format per 9 experiències interdisciplinàries sota una consigna conceptual. El cicle va arrencar el passat 20 de juliol i fins al 23 de setembre. Tota la informació està disponible al lloc web museuterresdelebre.cat.
Lehmann patrocina els titulars del dia.
Minuts per als esports, avui amb un nom propi, el de David Barberà, que ha gaudit d'uns dies de descans després d'assolir la plata amb Espanya a l'Europeu sub-18. El roquetero valora positivament la consecució d'aquesta medalla i també la seva participació a nivell individual en la cita continental. Vicky Magí.
David Barberà ha guanyat recentment la medalla de plata amb la selecció espanyola de bàsquet a l'Europeu sub-18 disputat a Sèrbia. Una vegada acabat el campionat, el roquetero ha gaudit d'uns dies de descans que li han servit per valorar la consecució d'aquest metall.
Després de tants de dies entrenant i tot l'esforç que vam fer a Logroño entrenant, anar a Sèrbia i aconseguir una medalla de plata, doncs, bueno, no és la d'or, que és la que tots voldríem, però al final també és un molt bon premi, no? Després de tot el treball, com he dit. I bueno, molt contents d'haver pogut participar a l'Europeu un any més.
També es mostra content de com ha anat la cita continental a nivell individual.
Comparant amb l'any passat, he tingut més minuts, he aprofitat totes les oportunitats que l'entrenador m'ha donat i bueno, com sempre, doncs, bueno, m'hagués agradat jugar més, no? Alguns moments dels partits, però bueno, la decisió tècnica va ser de jugar uns minuts determinats i bueno, content perquè al final, doncs, bueno, estar a la selecció, doncs, sempre és algo bonic i sempre és algo que recordaré.
Ara David ja s'entrarà en preparar la temporada amb el Godella.
I ara ja va pensar la temporada que ve en el Godella a l'Ep Plata i bueno, també molt content de seguir allí, d'estar allà muntat un projecte una mica més nou, amb nous entrenadors i bueno, tinc moltes ganes de començar allà.
David Barberà vol anar pas a pas, però té un gran futur per endavant.
També l'11 torneig Jordi Pitarque se celebrarà el 16 i el 17 de setembre. El dissabte anterior, el dia 9 de setembre, es realitzarà la fase prèvia. Enguany aquesta cita incorporarà la novetat del futbol femení. Hi haurà 2 grups de 4 equips i els 2 primers passaran a la final que es disputarà el mateix 9 de setembre. També destaca que l'associació esportiva Jordi Pitarque ha intentat per aquesta edició que el nivell dels equips amb jugadors amb discapacitat intel·lectual sigui més elevat i en la present edició participarà el Barça de la Lliga Genuïn i una selecció de les Terres de l'Ebre, entre d'altres.
Lehmann patrocina els titulars del dia.
Temps ara per la previsió meteorològica. Demà el cel estarà serè o poc ennuvolat en conjunt. Amb tot de matinada i durant les primeres hores del matí hi haurà núvols baixos que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A banda, a partir del vespre arribaran alguns núvols mitjans i alts per l'oest. La temperatura mínima serà lleugerament més alta. Per la seva banda, la màxima serà moderadament més alta. Acomiadem així aquest informatiu. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook, amb @21radiocat. També a la nostra pàgina web, 21radio.cat. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà.